El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Últim debat de portaveus de la temporada al Cafè de la Ràdio. El Saló de Plens va tornar a acollir ahir els regidors en el primer ple presencial després de la pandèmia. Un llarg ple que desgranarem avui. Ho farem acompanyats d'Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Anna Lara, regidora de la Crida. Bon dia.
Bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell. Bon dia.
Bon dia, què tal?
I Marta Morell, portaveu de Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avisem als oients que els de portaveus no són presencialment a l'estudi, sinó que és un debat que a Ràdio Sabadell, tenint en compte les mesures de seguretat i les dimensions de l'estudi, estem fent de forma telemàtica. Per això notareu aquestes diferències de sons en alguns casos. En qualsevol cas, el ple aprovava el projecte Aporta en 400 habitatges del barri de Can Puiggener. Es tracta d'un programa social que està reivindicat pels mateixos veïns del barri, que consisteix en contractar 8 picaportes. La seva feina serà visitar els domicilis que s'inclouran en el programa, els més aïllats o en risc del barri, per tal d'integrar els seus habitants i detectar necessitats socials que puguin tenir. Com sempre, fem una primera ronda de posicionament al voltant de la qüestió i a partir d'aquí, si es vol, es pot obrir torn de debat. Comencem parlant amb Marta Morell, portaveu de Podem, perquè és un dels temes que vostè mateixa defensava ahir en la sessió plenària. Senyora Morell.
Moltes gràcies, Mireia. Espero que se'm senti bé.
Se la sent bé, endavant.
Bon dia a tots els oients, també. Estem als nostres despatxos perquè estem tornant a la nova normalitat, no? Com vostè deia. Esperem retrobar-nos de forma presencial el més aviat possible i el que la pandèmia ens proporcioni. Sí, com vostè deia, a l'Ajuntament i al govern està content amb l'aprovació del projecte Aporta que vam portar ahir a aprovació en el ple. Vull agrair el suport de les forces polítiques que ens hi van donar suport perquè nosaltres pensem que és un projecte important. Creiem que és un programa que, com tu bé deies, no, és una reivindicació també veïnal, que també s'ha fet des de la FAP. És un projecte que ja s'ha fet en altres ciutats, com per exemple també s'ha fet a Barcelona, Ciutat Meridiana, i han estat projectes d'èxit. Per tant, nosaltres, quan són projectes d'èxit, també els volem implantar a la nostra ciutat. En aquest cas, com deia, ho hem treballat amb les entitats. El govern, a més, hem creat una taula on estem diferents departaments de l'Ajuntament. Està Participació, evidentment, està en Drets Civils, també està Habitatge i Acció Social. Aquí també tinc el regidor Cortés i aquestes reunions doncs, també les hem fet conjuntament amb membres de la FAP, amb membres de la CONFAP i, com no, amb membres de les associacions de veïns de Can Puiggener. Per tant, és un projecte consensuat entre tots i totes. Creiem que és molt important poder fer aquest projecte a Can Puiggener. Nosaltres és una prova pilot que farem aquest any en 5 mesos. Serà la primera fase perquè, degut a la pandèmia, l'haurem de començar més tard, perquè nosaltres teníem previst començar-lo ja una miqueta més abans, perquè per això vam posar el pressupost 2020, però finalment, com tots sabeu, doncs començarem ara, ens posarem en marxa. Seran 400 habitatges, seran aleatoris, es farà a tot el barri de Can Puiggener, i el que esperem és poder fer una diagnosi i tenir també doncs, que els mateixos veïns s'ajudin entre ells. Creiem que també és important parlar d'empoderament dels veïns. Esperem l'any vinent acabar amb la segona fase i si és un projecte d'èxit que quan tinguem totes les conclusions, evidentment, les presentarem, esperem que ho puguem fer també en altres barris de la nostra ciutat. Per tant, des del govern estem especialment contentes, com deies, estem engrescades, els veïns també estan contents i al final jo crec que aquest és un projecte que és de tots i de totes, és del govern, se'l senten les entitats, se senten els veïns i també les federacions de les associacions de veïns.
A partir d'aquí seguim l'ordre habitual en aquests debats. Li dono la paraula en aquest cas a Eloi Cortés, regidor del PSC.
Bon dia. Doncs jo, agafant el fil del que deia la Marta Morell, molt contents de l'aprovació ahir en el ple d'aquesta subvenció nominativa, perquè és un projecte que no és d'ara, sinó que ja fa temps que l'entitat veïnal de Can Puiggener el reivindicava. L'havia intentat tirar endavant en el mandat anterior i no va ser possible, I nosaltres, des del primer moment, tant a nivell doncs, de la Marta pel que fa a la seva àrea de participació i amb la regidora de districte, vam treballar per tirar-lo endavant, per seure amb les entitats veïnals, amb l'associació Veïns, amb la FAPS i amb la CONFAP, però no per tirar-lo endavant així com així perquè calia fer-ho, sinó per fer tota una feina d'analitzar exactament el projecte i d'adaptar-lo a la realitat del barri. Jo crec que hem fet una feina molt potent i també a nivell intern de l'Ajuntament, no? Amb tots els departaments que abans mencionava la Marta, que han estat implicats, perquè el projecte que al final es dugués a terme anés en sintonia amb la feina que ja s'estava fent i, per tant, no ens trepitéssim els uns als altres i pogués ser un multiplicador dels esforços i dels recursos que posem en un barri com Can Puiganer. I, per tant, és un projecte d'èxit a altres llocs de Catalunya i és un projecte que altres països, que és on es va originar, també ha tingut molt bons resultats. Esperem que tingui aquests bons resultats a Can Puiganer, que es pugui consolidar i, sobretot, que després ho puguem extendre a altres barris de la ciutat. Jo crec molt en la força multiplicadora de projectes com aquests, que després, d'una petita prova pilot de 400 habitatges, poden acabar extenent-se doncs, a 1.000 habitatges o altres barris de la ciutat i millorar la situació de determinats barris que jo crec que doncs, els recursos que hi aboquem a vegades són pocs o potser a vegades hem de redirigir una mica com els aboquem. I per tant, és un projecte innovador i que esperem treure molt bons resultats en breu.
Gabriel Fernández, de portaveu d'Esquerres, al seu torn.
Moltes gràcies, Mireia. Bueno, nosaltres, aquest projecte... Ho explicaré perquè allí en el ple es van dir algunes imprecisions i explicarem la posició d'Esquerra que no s'hem abstingut en aquesta votació. Aquest projecte se nos va presentar en el mandat passat. No teníem una partida per adjudicar 50.000 euros, que perquè els oients entenguin, el gruix de la despesa d'aquest projecte és per a pagar a persones que fan una tasca de visita a les llars seleccionades per visitar. Per tant, la majoria dels recursos econòmics que es posen aquí és per pagar persones. Llavors, per tant, no són voluntaris, són persones que reben uns diners per fer una tasca. Llavors, quan es va presentar, com no teníem una partida en aquell moment per això, es va acordar que es presentava el Construir Ciutat. I en el Construir Ciutat aquest projecte va ser aprovat. Però en aquell moment els tècnics d'acció social, i repeteixo, els tècnics d'acció social van, com tots els projectes del Construir Ciutat, que sempre una vegada que s'aprovaven passaven per l'estudi dels tècnics i llavors amb l'entitat proposant millorava i es podien fer variants, el que va proposar en aquell moment els tècnics del departament és a Can Puiganer no, necessitem fer-ho en el sud. Can Puiganer és el lloc més triat i conegut per els serveis socials d'aquest ajuntament. No d'ara, ni fa dècades, perquè ningú escapa la situació d'aquell barri. Per tant, entenien que no les aportaria gaire coneixement, perquè qualsevol persona que coneix el barri, que coneix els professionals d'acció social que estan en el centre cívic, saben perfectament que coneixen perfectament la situació que viuen i pateixen moltes famílies que estan a Can Puiganer. I per això se va suggerir, no es va dir que no al projecte, es va suggerir que es fes al sud, un lloc que, per l'oleada immigratòria de les últimes dècades, hi ha major desconeixement per part dels serveis socials. Així es va fer i va ser la FAP la que va dir no. Per tant, aclarit això, nosaltres, ara que el govern ho proposa i continua, se ve que hi ha un canvi de criteri tècnic o de criteri polític, perquè els tècnics són els mateixos, però evidentment hi ha un canvi de criteri polític, nosaltres, jo me quedo amb el que ens van dir, que ens semblava molt sensat i de sentit comú, que segurament és una iniciativa molt interessant a provar i a desenvolupar, però que el lloc escollit no és el més adequat o el que té més necessitats actualment en l'Ajuntament de conèixer la realitat. Perquè, com ho repeteixo, i com tots sabem, Can Puiganer és una de les zones que, per la situació que pateix, des de fa dècades, no d'ara ni del govern passat, des de fa dècades, l'Ajuntament i tots els departaments de l'Ajuntament inverteixen moltíssims esforços. Altra cosa és si aquesta inversió i aquest recurs que posem s'estan fent de forma intel·ligent, si estan bé... No és ni d'aquest govern ni de l'anterior, ve de moltes dècades d'inversions en aquella zona que té necessitats. Per tant, la posició d'Esquerra va ser d'abstenció, no tenim cap problema en que es faci el projecte, però creiem que el lloc no respon a lo que en aquell moment els tècnics ens van comentar i que ens semblava de sentit comú i del coneixement dels professionals dels serveis socials, que ens van suggerir que millor fer-lo en altra zona on no hi hagi tant coneixement com el que hi ha en Can Puigcerdà, sinó en alguna zona com, per exemple, els barris del sud, que va ser l'opció que va suggerir el govern de transformació.
Uh-huh. Anna Lara, regidora de la Crida, és el seu torn.
Sí, bé, ara... Jo normalment ve la Nani Valero i a mi m'està donant una sensació de déjà vu molt forta, perquè això fa poquetes horetes que ho vam parlar, però una mica el que comentàvem ahir, que ens demanem que la idea aquesta de pla de xoc que inicialment es deia ahir, doncs, quedi acotat a prova pilot, que ens sembla bé que la valoració que nosaltres fèiem és que precisament creiem que cal un seguiment del projecte molt proper perquè no hi hagi un excessiu distanciament entre el que serien els serveis tècnics del propi ajuntament, que al final el valor afegit de que ho porti una entitat doncs, no ens ha de portar com a una externalització d'un projecte, no? Sinó que hem de trobar la manera que això sigui proper i que hi hagi un seguiment. I els altres dubtes que plantejaven eren sobre la magnitud de projectes similars. Entenem que amb la prova pilot podrem veure si som o no en aquesta línia de cara a poder-ho replicar o no. I, per tant, doncs, restem expectants de que funcioni, és el que esperem. I també doncs, a veure com queda afectat també per les mesures de Covid que puguin haver-hi. Entenem que el concepte picaporta es pot veure limitat en algun moment i, en tot cas, doncs, anar fent seguiment de veure si això passa, doncs, també que en siguem tots conscients perquè, si és un impediment per tirar endavant el projecte, doncs, que no sigui una pedra que l'encalli del tot. No? Per tant, molt expectants i doncs, amb ganes també de veure els resultats. Si bé deia Gabriel que la situació de Can Puigcerdà és molt coneguda, però hem de seguir tenint més informació i, per tant, per nosaltres no tenim gaire clar si les prioritats haurien de ser diferents, però sí que sabem que Can Puigcerdà hem de fer un esforç també per acabar de veure quines són les oportunitats i les opcions que tenim per donar-li, doncs, per seguir tirant endavant.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans.
Sí, a veure, el projecte Portes comença a parlar i a treballar a Can Puigcerdà o per les entitats veïnals l'any 2018. Fan el treball amb la CONFAP, la FAP i la pròpia associació que veuen una oportunitat o s'il·lusionen amb els estudis que li mostren d'altres barris de Tarragona i Barcelona amb les mateixes problemàtiques que Can Puigcerdà. Hi ha diverses reunions amb l'Ajuntament. L'Ajuntament li diu bueno, que ara mateix no hi ha una partida, però els anima a presentar-se al Construint Ciutat. Però, i aquí n'és el de polèmica, i jo tinc davant notícies que van sortir a finals de l'any 18 a Ràdio Sabadell o d'altres mitjans, s'exclou el projecte Porta que presenta la FAP i la Societat de Veïns de Can Puigcerdà del projecte del Construint Ciutat. Per tant, no van poder participar, no es va poder votar pels ciutadans el projecte de la Porta, perquè el govern municipal va decidir excloure per motius tècnics, van explicar en aquell moment aquest projecte. I és aquest el motiu per al que el meu grup, Ciutadans i el PSC, a l'any 19, presenta una moció al ple doncs, per fer possible aquest projecte al barri de Can Puigcerdà. I jo deia, sent escèptic amb els resultats que pot tenir per la problemàtica que tenim a Can Puigcerdà, quan jo vaig veure aquesta il·lusió que tenien els representants veïnals, jo dic, ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar perquè és un barri que està molt castigat i és un barri que hi ha poques persones que ara s'estan implicant. I si perdem aquestes persones, perdem molt. Per tant, per això era important fer aquesta inversió, que a mi no em sembla una inversió molt alta. Al contrari, jo crec que un Can Puigcerdà és un dels barris que necessiten de més inversió de manera transversal. Això és un exemple molt, molt petit, no? Però des de l'educació, l'espai públic, el treball social, etc. I aquesta és la realitat. I per això estem contents de que això surti endavant a veure la prova pilot com funciona i si tenim èxit, doncs intentar fer-ho també a d'altres punts de la ciutat.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
Sí, gràcies. Bon dia un altre cop. Bé, des de Junts per Sabadell vam votar a favor. Vam votar a favor bàsicament perquè és un... nosaltres ens regim doncs, per criteris polítics més que tècnics. No? Llavors el que sí que sabem pensar ens va semblar que és un bon projecte que molt més enllà de fer el seguiment. A més, el que es fa és possibilitar la construcció d'una xarxa de suport. Una xarxa de suport a un barri que el que permetrà serà un contacte directe amb els veïns per part de veïns, detectar nous lideratges i intermediaris perquè puguin detectar qüestions que siguin més problemàtiques. Alhora, permetrà, doncs, si el projecte té èxit, com esperem que tingui, la detecció de lideratges que puguin mediar en diferents situacions de conflictes. Per tant, se'ns obre un món nou que va molt més enllà del coneixement tècnic de les circumstàncies que, per descomptat, que el tenen els tècnics de la casa, de Can Puigcener i d'arreu de la ciutat. El que estem intentant posar noves eines és el servei de la cohesió i el servei de la detecció de problemes i quina és la millor manera de poder-los donar resposta. Per tant, començar aquest projecte a porta per Can Puigcener ens sembla perfecte, ens sembla que tant de bo es pugui extrapolar a altres barris de la ciutat i el que necessitem sobretot és la detecció. Si aquest projecte a porta serveix per detectar conflictivitat o detectar necessitats que es puguin traslladar, ajudar a solucionar conflictes i problemes entre el veïnat i alhora poder vehicular i canalitzar les demandes vers l'administració, considerem que aquest projecte haurà estat un èxit. Per tant, ens felicitem de la iniciativa i, per tant, des de Junts per Sabadell vam votar a favor i molt convençuts. Gràcies.
Doncs comença el torn de paraules que ja s'han demanat. És el torn per Marta Morell, per part de Podem.
Sí, moltes gràcies. Només per puntualitzar dues apreciacions. En primer lloc, constatar que les entitats veïnals, i en especial l'Associació de Veïns de Can Puigcener, van quedar molt decebudes amb el govern anterior per la seva exclusió del projecte Porta del Construïm Ciutat. I en aquest sentit sí que li diré al portaveu d'Esquerra Republicana, sense ànim d'entrar en polèmica, que vostè deia si són criteris tècnics, criteris polítics. A vegades en el govern se'ns critica que ens regim pel que ens diuen els tècnics, doncs jo crec que apostar per aquest projecte, apostar per la porta al barri de Can Puigcener, perquè nosaltres creiem que és important fer-ho allà, jo crec que és una clara mostra de voluntat política de tirar un projecte innovador, un projecte que ja ha funcionat a les altres ciutats i que jo vull, i espero, com vaig dir ahir com a tinenta d'alcaldessa en el ple, que espero que aquesta prova pilot tingui molt èxit, espero que aquests 400 habitatges ens puguin donar les bones conclusions que esperem i esperem que tinguin la mateixa bona rebuda que ho han fet, per exemple, la Ciutat Meridiana a Barcelona i espero que aquest projecte no sigui només una prova pilot ara a l'any 2020, espero poder seguir el 21 i esperem poder fer aquest projecte a diferents barris de la nostra ciutat.
Torna ara per Gabriel Fernández, per part d'Esquerra.
A veure, hi ha certes coses que s'han dit que no, que sempre són com, perdoneu que us digui, no? Retorcides, no? Intentar canviar la realitat. No hi ha cap partit, ni del govern anterior ni actualment, que esté en contra de la proposta, del projecte, de la idea de fer aquesta experiència pilot, que diu aporta. Això és el primer. És fals, que el govern anterior hagi exclòs aquest projecte. Una vegada que se li diu per on es pensava que tenia que ser i se li diu que cal fer-ho al sud o que se suggereix en els serveis socials que és al sud del lloc que se necessita, són els propis proposants del projecte que lo retiren. ¿Vale? Això és el primer. Després, l'altre, si volem entrar a parlar seriosament, a veure, en intervenció social, com ho comprendereu, posar 50.000 euros en un mar de necessitats com les que hi ha no canviarà gaire la situació de Can Puigcener. Ara, que pot donar-nos algunes pistes? Sí, però repeteixo, els tècnics d'aquell moment d'acció social ens deien que la informació en el cas de Can Puigcener està més que sobrada. Les diagnosis en la necessitat de Can Puigcener estan més que sobrades. Sabem perfectament el que passa allí, les necessitats que hi ha. Coneixen, mireu, us recomano parlar amb els treballadors socials del centre cívic. Jo me vaig a quedar assombrat que coneixien pràcticament per el carrer i per el número de porta, coneixen perfectament les famílies que viuen allà. Jo no sé, evidentment, hi ha algun altre tipus d'interès o il·lusió, digue-li com vulgui, per fer-ho allà. Però no és veritat que hagi estat en contra del govern anterior, ni, no, no, s'ha suggerit, oiga, mira, com ha passat en tot o en quasi tots els projectes del Construir Ciutat. La gent aprovava amb un projecte, però després el tamís tècnic recomanava una sèrie de suggerències i millores, com passa amb tots els projectes, perquè la gent no té per què ser experta en intervenció social. Amb tot el respecte del món, els veïns, a mi també no m'agrada això quan me parlen del poble. Les entitats veïnals, que són els veïns en particular i concrets, bueno, poden tenir una visió, però evidentment és important també escoltar la visió dels professionals que treballen allà. I aquests professionals deien això, que a més tenen la visió de tota la ciutat, perquè els professionals del Departament d'Acció Social tenen la visió i la informació de tota la ciutat en matèria social. I és res més que això. Tot l'altre que se diu de que no volia apostar el govern, tot això és mentida. És mentida. Llavors, altra cosa és que no creiem que sigui el millor lloc per començar, però desitgem el millor dels èxits, esperem que surti bé i tant de bo sigui exportable a zones on, ara per ara, hi ha més necessitat de tenir coneixement. Que, repeteixo, tenir coneixement serà dir-li a l'administració està passant això, i serà l'administració la que tindrà que donar resposta a això que està, que se pot discernir que està passant. Ja veurem a veure com evoluciona la qüestió. Però és aquí la posició nostra, per això és una abstenció, que no és un no, no és estar en contra, no és tenir res contra ningú, és senzillament que com hi ha un criteri tècnic que no, d'aquell moment, ara ha canviat, bueno, nosaltres creiem que era molt encertat aquest criteri tècnic i per això no s'ha mantingut, que no és un no. I res més.
La paraula és ara per Eloi Cortés.
Jo ara, com que soc el regidor d'Acció Social, podria agafar i no, utilitzar la veu dels tècnics per donar-li més autoritat als meus arguments, però no ho faré. I en tot cas, jo crec que els treballadors i treballadores d'Acció Social coneixen molt bé Can Puigdenen, però és que també coneixen molt bé la Creu de Barberà, Espronceda, Campoamor, La Roureda, Can Oriach, Marinals, etc. El coneixement que tenen sobre els barris on treballen el territori és extensíssim i no només a Can Puigdenen. Jo, recuperant una mica l'hemeroteca, el que deia abans el senyor Hernández, un dels arguments, i com a mínim el que la senyora Rubio en el seu moment argumentava, de que no encaixava a nivell tècnic aquest projecte perquè ja s'estava fent, és perquè originalment el projecte estava presentat girant sobre la pobresa energètica. I és cert que a Can Puigdenen ja existien i existeixen, es continuen fent projectes sobre pobresa energètica. I aquí és on no encaixava. Però en lloc de treballar per modificar el tema, es va decidir dir no, canviem de lloc. Nosaltres, quan se'ns va presentar el projecte, se'ns va presentar el mateix conflicte, i és on entenc que el senyor Fernández doncs argumenta que els tècnics no ho veien, i el que vam plantejar a l'associació de veïns, a la FAP i a la CONFAP, és que en Puigdenen ja s'està fent per part de l'administració aquests temes de pobresa energètica i, per tant, hauríem de fer-ho girar al voltant d'un altre tema, que no ens estiguem trepitjant i que, per tant, sí que pugui arribar a llocs on actualment no estàvem arribant com a administració o que pugui arribar més enllà del que estàvem fent com a administració. I el projecte no és una anàlisi només. El projecte va molt més enllà. Si fos una anàlisi, doncs podríem pagar un estudi i potser seria més barat i no hauríem de fer tota la feina que suposa aquest projecte de contractar unes persones, de fer una formació, de connectar directament amb els ciutadans i ciutadanes. Per tant, no és només una anàlisi de la situació de Can Puigdenen. I podem vantar-nos que la coneixem molt, però a vegades ens sorprendríem de realitats que trobem en els barris que potser no estan prou detectades, encara que sigui un barri com Puigdenen, que és més acotat a nivell territorial i que, per tant, no, aquest concepte de barri i potser menys permeable que altres zones de la ciutat és més fàcil d'aplicar. Però a vegades hi ha realitats que desconeixem com a administració pública i hem de ser capaços d'anar més enllà. I, en tot cas, jo crec que és una bona mostra, ja per acabar, doncs de la capacitat de treballar conjuntament amb les entitats i de fer evolucionar un projecte que en el seu moment es plantejava un tema pobresa energètica i com que és una cosa que ja s'estava fent, doncs es va treballar per canviar-lo i per abordar una qüestió poc abordada per part de l'administració en aquell barri.
Adrián Hernández.
Sí, molt ràpid, que és que m'ha cridat l'atenció com explicava el senyor Fernández de que no va ser una exclusió, sinó que l'entitat no finalment no va presentar. Perquè al final el projecte Construint Ciutat era un projecte participatiu en què les entitats presentaven el projecte en el que creien i després es votava, no? Llavors, és com si en el projecte Construint Ciutat una entitat partidària de l'ús de la bicicleta i de fer carril bicicleta presenten un projecte per fer un carril bicicleta a la Gran Via. I el govern de la ciutat li diu, mire, no, presentim un projecte per l'Avinguda de Sant Burg. Home, si no és una manera d'excloure un projecte...
Doncs, d'altres coses que posem damunt la taula, per exemple, un altre dels temes dels quals es va parlar ahir va ser aquest fet doncs, que el govern es comprometés a presentar el pla de mandat a finals d'any a petició d'una moció de Ciutadans que també demanava un pla anual a principis de 2020. D'aquesta qüestió, com no pot ser d'altra manera, malgrat que acabi de parlar ara, li dono la paraula a vostè, senyor Hernández.
Sí, no, gràcies. No, nosaltres contents perquè al final es va aprovar per unanimitat. I creiem que era una moció doncs, que probablement no hauria d'haver sigut necessària. No? Si el govern hagués mostrat doncs, la seva intenció de presentar aquest pla de mandat, doncs no hagués calgut. Però nosaltres demanem dues coses a la moció que s'ha aprovat. El pla de mandat, perquè veiem que és un instrument que s'utilitza de transparència i que hi ha ajuntaments, depenent dels habitants, que han de presentar. Un instrument molt útil per fiscalitzar no només a l'oposició, sinó a transparència de cara als ciutadans, no? Que poden anar a veure doncs, quina inversió es farà al seu districte o al seu barri i en quin àmbit, no? Si l'esportiu, l'educatiu, espai públic, etc. I no tenim notícies d'aquest govern de quin era el seu pla de mandat al general, és a dir, els objectius prioritaris, la visió de ciutat, i els objectius més anualitzats, no? amb pressupost, per àrea de govern, etc. Per tant, contents d'aquest compromís del govern, que li hem donat un marge, perquè és veritat que després de la pandèmia del coronavirus doncs, necessiten un marge per modificar les seves prioritats. Per tant, a final d'any hauran de presentar el pla general de mandat i uns mesos després el pla ja anual, no? Més personalitzat de l'any 2021. I en segon lloc, en relació també a un tema que nosaltres creiem de transparència, que és en relació als assessors de govern, no? Els grups municipals i la ciutadania sàpiga doncs, els recursos públics, en aquest cas un recurs públic útil i totalment legítim que són els assessors de govern, doncs saber a què s'estan dedicant, no? Quines són unes prioritats del propi govern de cada àrea, que ens expliquin, que vingui la informativa per veure doncs, què han fet els que porten ja un any treballant, perquè portem un any de govern, i els que acaben d'incorporar, doncs, explicar també una mica la tasca que tenen encomanada per part de l'equip de govern. Per tant, són dos... A transparència es podrien plantejar moltíssimes coses, segur que altres grups tenen altres propostes en temes de transparència, però nosaltres creiem que eren dos punts doncs, que eren importants començar a treballar-lo i tancar-lo, no? El pla anual d'aquest mandat i l'explicació de la tasca dels assessors.
Perfecte, doncs anem a veure què pensen els altres grups, aprofitant doncs, que són aquí presents en aquest debat de política municipal. Si els sembla, seguim en l'ordre, però ara el canviem. Si abans fèiem de més a més, ara fem de menys a més. Marta Morell, portaveu de Podem.
Doncs nosaltres, evidentment, que ahir des del meu grup municipal vam votar a favor la moció que ens va presentar Ciutadans, entre d'altres coses perquè la moció de la manera que estava redactada en primera instància nosaltres no la veiem viable pels tempos i així li vam fer saber al portaveu de Ciutadans i evidentment que ens va acceptar les nostres esmenes, per tant, evidentment que per això anàvem a votar a favor. Més enllà de la moció, més enllà del pla de mandat, és una moció que aposta clarament per la transparència i quan podem, estem dient sempre que nosaltres volem fer política d'una altra manera, sempre que parlem d'implicar la ciutadania, d'implicar les entitats en tema participatiu, un altre signe d'identitat per nosaltres és la transparència. És evident que la Covid-19 també ha fet que les prioritats del govern canviïn. És evident, no se'ns escapa a tots i a totes, que aquests dies estem fent també en els diferents plens modificacions pressupostàries, també precisament per atendre la nova realitat que tenim ara, des de la nova realitat que ja tenim des de fa 3 mesos. Nosaltres, en primera instància, vam estar apostant per erradicar l'emergència més més necessària, i a partir d'aquí el que hem de fer és ara seguir treballant. Jo també li vaig dir al senyor Hernández, i ahir també ho deia en el ple municipal, la Covid ens farà també tenir canvis de prioritats. Per tant, nosaltres el que igualment farem sempre serà posar les persones al centre, i jo li deia ahir, el govern ha de governar, les forces de l'oposició han de poder fiscalitzar, i evidentment que també és important que el govern presenti el pla de mandat perquè tant els grups municipals com la ciutadania al final també pugui fiscalitzar i pugui veure quines són les prioritats d'aquest altre govern. Pel que fa als assessors de govern, nosaltres entenem que bàsicament el rendiment de comptes ha de caure bàsicament en els responsables polítics, perquè al final som els càrrecs electes els que estem al capdavant, i en aquest cas l'alcaldessa, els tinents d'alcaldessa i els diferents regidors de cada àrea, però per Podem tampoc serà un impediment que els assessors de govern vagin a explicar a les comissions informatives el que estan aportant pel govern.
Perfecte, el torn ara és per Lourdes Ciuro, portaveu de Junts per Sabadell.
Sí, bueno, aquesta moció doncs ens va agradar que la presentés el grup de Ciutadans, perquè a més es va poder donar motiu per parlar de la que va presentar Junts per Sabadell el primer ple, de fet, d'aquest mandat nou. I va ser la primera moció de juliol, ara farà un any, que nosaltres vam defensar que la ciutat havia de tenir un debat específic de l'estat de la ciutat. Un debat que no fos circunscrit en un altre ple ordinari, sinó que fos un ple extraordinari monogràfic, i per tant poder retre comptes de com estava la ciutat, fer preguntes, intervencions de govern i oposició, i poder fer un seguiment exhaustiu d'aquell any com havia transcorregut. I per tant, doncs, benvinguts a la transparència, en aquest cas un any després per part de Ciutadans, no? Però la moció que nosaltres vam presentar ara fa un any anava en aquest sentit, i a més també era innovadora, perquè ja es va preveure en aquella moció, i va aprovada pel ple, que dèiem que volíem que, de fet, vam acordar amb els portaveus, que la Junta de Portaveus immediatament anterior que regulés aquest ple extraordinari es tractaria, doncs, qui intervindria, qui podien haver convidats, perquè si hi hagués hagut una situació doncs, específica com ara la Covid, doncs per què no poder tenir un expert que ens pogués explicar doncs, com havia actuat concretament a la ciutat, etc., que és un debat que la moció de Ciutadans el que fa és complementar-lo, no? El retiment de comptes dels assessors? Doncs clar que sí. És a dir, en aquest cas doncs, tenim les comissions informatives, que és on s'han d'explicar els projectes que es fan, i que a més també ens va donar l'oportunitat de reivindicar encara amb més insistència allò que per Junts per Sabadell és una prioritat i que hem aconseguit incorporar dintre del govern de la ciutat com a projecte tirant endavant, que és aquesta transformació de la Gran Via de Sabadell, que ara, més que mai, és més necessària, perquè precisament la pandèmia ens ha posat en evidència que aquesta autopista urbana segregadora, a més amb quantitat de contaminació, de fum, que el que fa és allunyar els barris, que dificulta l'accés a l'espai verd, que és el riu, i que en si mateixa és un espai, com dèiem, d'autopista urbana, ha de començar la seva transformació. És evident que per demà no la tindrem, però fa 40 anys que Sabadell té aquesta assignatura pendent. És a dir, Sabadell estava partida per la via de ferro i després va passar a estar partida per una autopista de ciment. Per tant, portem un mal endèmic de fa molt de temps que no ajuda per res a la cohesió de la ciutat i a la creació d'oportunitats. La transformació de la Gran Via és més urgent que mai, i per això no ho posarem que sigui ahir, perquè amb criteris de sostenibilitat, amb criteris de cohesió, amb criteris de generació d'oportunitats, de naturalització, de qualitat de vida, de salut, de mil motius més, aquest govern doncs, ha començat a caminar a instàncies de Junts per poder transformar la Gran Via, que és un tema que ha vingut per quedar-se, perquè sí que la pacificació total arribarà quan arribi la connexió en castellà, però mentretant hi ha moltíssimes actuacions a poder fer per caminar cap aquí i que no es podran fer totes de cop, sinó que s'han d'anar caminant, i el colofó serà el poder fer la connexió en castellà. Però jo entenc que no es pugui entendre, o puc entendre aquests discursos de que ui, fins que no hi hagi la connexió de castellà, perquè ningú com nosaltres porta tants anys treballant amb la transformació de la Gran Via. I espero que puguem doncs, explicar en breu tots aquells elements que començaran a ser significatius per iniciar aquesta transformació que acabarà i culminarà quan la connexió estigui feta. Ara bé, no podem esperar més aquesta connexió en castellà i mirar mentre està cap a una altra banda, perquè mentre castellà està dient que pels seus carrers es circularà a 30, Sabadell s'està menjant la pol·lució de tots els vehicles que ens creuen per mobilitat obligada per poder anar cap a Barcelona o cap a altres llocs. I al moment ho deixaria aquí. Merci.
Anna Lara, regidora de la Crida.
Sí, merci. Abans d'entrar pròpiament a la moció de Ciutadans i respondre-li un parell de coses a la senyora Ciuró, evidentment vostè sabrà quantes hores li han dedicat a la Gran Via, però la resta de grups, i crec que és una problemàtica de ciutat i que tots som plenament conscients, no només no ens hem estat mirant-la fixament, sinó que, bueno, és que hores no, li hem rascat moltes i moltes jornades, evidentment, i aquí no hi ha ningú que hagi omès la necessitat de mirar què fem amb la Gran Via i, en tot cas, estic segura que en podríem fer una qüestió molt més compartida i que no hagi quedat una oficina a gestionar per un govern i un partit. El debat que vostè planteja és que el veig radicalment diferent al que planteja aquesta moció, perquè és un debat que estava organitzat, el vam haver de suspendre per la crisi sanitària, però no crec que hagués estat un debat que ens hagués ha portat un gran grau de transparència, perquè estava establert amb una sèrie de torns i uns condicionants que, bé, si el govern vol respondre, perfecte, i si no, també. I, per tant, doncs per nosaltres té un valor afegit el fet que el govern s'hagi de comprometre per escrit en una sèrie de qüestions de què és el que vol fer, en una sèrie de deures que realment puguem fiscalitzar i que, diguéssim, que no siguin un acte, sinó que siguin un compromís real i ferm que tothom té clar que s'hi va. I si bé l'Adrià Hernández deia que era una moció que potser no hagués calgut i ho compartim, però si no, passen moltes altres, segurament també passava amb la de Rebost després, però si no, no tenim un calendari i un esquema clar d'on anem. I això és degut precisament a que no tenim aquest pla de mandat. No? Hi ha algunes mocions que potser l'oposició no caldria perquè sembla que ja està sobre la taula del govern, però no ho sabem fins que hem presentat la moció i en alguns casos fins i tot després hi ha una roda de premsa del govern avisant què és el que estàvem fent, però no ho sabíem perquè doncs, o no hi ha un pla de mandat o doncs, evidentment el govern va treballant i no ens ho ha fet saber, però en tot cas, si no hi ha aquest pla de mandat, doncs tampoc tenim una bola de vidre, no? I el tema dels eventuals els compartim totalment. Mirin, jo sí que he de donar explicacions de què fan, són els propis eventuals o són els polítics responsables, tant me fa, però el que queda clar és que s'ha de retre una mica de comptes de quines són les feines que s'està fent. I això pot formar part pràcticament dins del pla de mandat redactat? Doncs potser sí, però la fórmula en què ho expressava Ciutadans em sembla perfectament vàlida i, per tant, doncs la compartim. El que tenim dubtes és que si ara mateix anéssim a govern i preguntéssim a cada un dels regidors dels eventuals que hi ha, doncs si tots ens podrien respondre, perquè evidentment la senyora Ciuró ahir o abans d'ahir, no recordo quan va fer l'entrevista a Ràdio Sabadell, doncs parlava dels eventuals de la Gran Via com si responguessin a ella, i en teoria són de govern, no? Llavors, com que és tot una mica complex, doncs si queda escrit en un pla de mandat serà fantàstic. Hauria de ser així, no només per la fiscalització, sinó perquè els ciutadans sàpiguen més enllà del que portaven al programa quin és el seu compromís. Hagués pogut estar començat a redactar prèviament a la crisi de Covid. Estem on estem, doncs esperem que el més aviat possible ens el puguin presentar.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra.
Sí, aniria a dues parts. Primer, analitzar la moció, evidentment us estem molt... vam donar suport. Vam creure que va ser molt encertada la moció que va presentar Ciutadans i perquè això obliga el govern, és el que ha passat, el ple obliga el govern a presentar el que tenia que haver presentat per iniciativa pròpia. És cert que en el passat, en els governs de Bustos, per exemple, mai s'havia fet un plan de mandat. Això comença una bona costum que va començar el govern anterior, el de transformació, i que va presentar més o menys per aquestes dates, si no recordo malament, però una salvedat. El govern de transformació realment comença, no comença al juliol, perquè no sé si recordeu que va ser un govern que va començar primer en dos partits i allà per el mes de novembre es va ampliar a quatre partits. I a partir d'aquí, de novembre, es comença a treballar en aquest plan de mandat. No? Per tant, ho dic perquè a vegades se comparen coses que són diferents. Per aquest, entre dos, és estable, té ja una majoria estable que ha aconseguit amb l'acord que té amb Junts per Sabadell. Per tant, quan comparem a vegades els tempos, jo crec que hi ha unes imprecisions que no són del tot justes i que no se senyen a la realitat. Evidentment que estem d'acord que això tenia que estar aquí, que el ple obligui el govern és bo, lo malo o lo dolent d'això és que el govern ho tenia que haver fet per una actitud pròpia, tenia que haver sortit d'ells, i evidentment també estem molt d'acord amb el tema de la proposta de los eventuals. Ahir també en el ple, en algun moment de la discussió, quan es va parlar del tema d'unes places, el regidor Hernández parlava d'això, i jo no podia explicar-li perquè no tenia possibilitat de paraula, però suposo que vostè sap, Hernández, que clar, los eventuals aquests han de tenir cap de programa perquè un eventual no té comandament sobre cap funcionari. I per això han d'estar acompanyats d'un funcionari que tenga capacitat de comandament. I evidentment que si li posen comandament a aquests assessors, si li posen un cap de programa, vol dir que habrá tota una estructura posada de funcionaris en aquests projectes. Ara bé, dos qüestions que no puc deixar de parlar de la senyora Ciuró. Senyora Ciuró, jo alguna vegada, en forma molt amable, se l'ho he dit en el ple, mire, no niego que Junts per Sabadell en aquesta campanya, en aquest mandat, hagi treballat molt i s'hagi presentat una proposta per la Gran Via. Però dir-ho com vostè ho diu, que són els únics que ho tenen, és desconèixer la realitat d'aquesta ciutat. Hi ha grups que porten molt de temps. I per sort està documentat. En el cas d'Esquerra Republicana, com tenim tots els programes penjats de la web, vostè pot anar i hi ha moltes qüestions treballades sobre la Gran Via, qüestions que, per exemple, ara ni el govern es planteja. Per exemple, el tema del tramvia, nosaltres crec que som l'únic grup d'aquesta ciutat que l'ho ha proposat. No, crec que aquí hem de ser... No li nego que vostè tingui una especial il·lusió amb aquest tema i su grup, i que l'hagin treballat, però dir que la resta o que mai s'havia fet res és faltar a la veritat. Això no és veritat. Hi ha molts grups que tenen propostes diferents perquè és un problema clau de la ciutat. Cap grup municipal que vulgui estar en aquest ple no pot evadir-se de la problemàtica de la Gran Via. I l'altre que li diré, espero equivocar-me de debò, perquè si m'equivoco vol dir que la ciutat haurà millorat molt. Jo crec que al finalitzar aquest mandat amb l'assumpte aquest de la Gran Via i el del Ripoll i tot això, i amb les circumstàncies que ens trobem, que no té res a veure la realitat del 2019, el que tenim ara, i no sabem què pot passar, i en això crec que tothom és sensat i sabem perfectament que no sabem què pot passar de cara al futur amb les prioritats que tindrem que tenir a nivell de l'Ajuntament per tot aquest assumpte de la Covid-19 i les conseqüències, jo crec que com a molt, com no es faran les grans inversions que cal fer perquè la Gran Via tingui una transformació de debò, aquestes oficines, com a molt, su producte final serà, mire, seran uns bons powerpoints que mirarem amb molta atenció, alguns randals o dibuixos en tercera dimensió que seran molt bonics d'una Gran Via que no existeix però que estarà dibuixada. Suposo que podrà millorar algun aspecte estètic, flors, plantes, qüestions per l'estil, i canviar algun semàfor de posició o eliminar algú. I poca cosa més. Per què? Perquè el gran problema de la Gran Via, que tots sabem que és la connexió, les rondes, crec que Hernández ahir ho deia, parlava d'això, si no recordo malament, en el ple, els que hem estudiat el tema sabem on està el problema. I fins que això no se resolgui, i com ho comprendran els oients, ara per ara, si en algun moment hi havia algú que pensava que era prioritat, ara per ara, amb la que tenim a sobre, dubto molt que aquestes inversions passin en aquest mandat. Pensar és bo, planificar és bo, però el que no és bo és generar unes expectatives que després no es podran complir. Per tant, jo no tinc moltes més expectatives d'aquest grup d'assessors, entenc per què estan aquests assessors, què és el que estan garantint al govern, ho entenc perfectament, però com ahir també se va dir en el ple, tot això té un cost molt alt. Milers d'euros, centenars de milers d'euros posats posats per poder que funcionin aquestes oficines, o sigui per nous recursos en la contratació d'assessors o perquè se li està posant personal i perquè recursos se li haurà de posar, perquè m'imagino que no només personal. Per tant, molts milers d'euros posats en aquests projectes, que no niego que poden tenir una importància, però que ara sospito que l'expectativa caldrà baixar-la molt, perquè si no serà molt frustrant quan acabi aquest mandat veure que no haurem avançat molt perquè, clar, les circumstàncies són les que són.
Perfecte. La paraula ara pel Eloi Cortés, regidor del PSC. Tindrem molt poc temps per al torn de rèplica, per tant, li demano si pot ser, senyor Cortés, si pot ser breu, si pot ser.
Ho intentaré, el que passa és que, clar, ha parlat molta gent abans
cert,
i alguns s'han accés
bastant, diguéssim.
Si parlem, punt per punt, si parlem de projectes frustrants i de generar expectatives, doncs bé, podem mirar aquests últims 4 anys, no?, de l'anterior govern i en què van quedar moltes coses que s'havien anunciat, i si parlem de PowerPoints o de renders bonics, doncs, bueno, doncs això... és molt fàcil presentar en PowerPoint, presentar determinats planos, però fins que no comences a treballar, a fer les modificacions que cal dels plans urbanístics o posar una partida en els pressupostos, les coses no es fan realitat. I, per tant, jo crec que en això vostès tenen molta experiència en generar frustracions en aquest sentit, i ja veurem com acaba aquest mandat, que només porta un any. I tornant una mica al tema de la moció, nosaltres òbviament que vam votar a favor, no podíem fer una altra cosa, i ja vam explicar en quin punt ho teníem o quina és la situació que hi havia en aquest sentit en l'Ajuntament pel que fa al pla de mandat. I no farem l'excusa de dir en el Covid o la Covid ens ho ha aturat, perquè seríem excusa de mal pagador. L'únic és la part aquesta que jo crec que ens posa en una situació millor que altres ajuntaments que ja ho han presentat i que ja ho tenen tancat, que és que a l'hora de presentar-lo ja tindrem incorporades les modificacions, ja tindrem incorporada la nova realitat de la Covid, que al final ha vingut per trasbalsar i per modificar tot el que era el mandat i més enllà. No? I per tant, això és una qüestió que ens determinarà com hem d'enfocar la política municipal i les accions del govern a partir d'ara, i per tant, òbviament, han d'estar incorporades en el pla de mandat. I pel que fa als assessors, jo reitero el que ja es va dir en el ple, estan a disposició, si vostès volen, que compareguin per fer-ho. Ningú ho ha demanat en cap moment. Ahir es parlava, no, és que han vingut els assessors del govern anterior. Bé, doncs, si volen que vinguin els assessors d'aquest govern, ho demanen i vindran i ho explicaran. I reiterarà el que ja s'ha dit. 1. No tenen comandament. És a dir, no tenen a tècnics sota seu, ells no signen, i per tant la responsabilitat última és del polític que té a sota o que té al costat aquell assessor o aquella assessora. Ho dic perquè crec que és una trampa això d'enfocar-ho cap als assessors, quan al final doncs, aquí hi ha uns responsables polítics que som els que hem de donar la cara i els que hem d'assumir la responsabilitat política per les decisions que es prenen. I em sobta perquè alguns sempre corren molt a demanar responsabilitats polítiques. Ara sembla que s'obliden que hi ha un govern amb regidors i regidores que tenen aquestes responsabilitats polítiques, però bé, vostès saben. I després no fem els debats tramposos de que hi ha un increment del cost, de que ens estem gastant diners en el moment en què no els tenim. No fem aquest debat trampós perquè ahir en el ple ja es va explicar. No hi ha un increment del cost, i això no existeix, i per tant, senyor Fernández, no fem aquest debat trampós, perquè ja que vostè sempre parla de ser honest amb els oients, doncs siguem honest amb els oients i no els enganyem fent-los pensar que el govern municipal es gasta diners en un moment de crisi econòmica.
Perfecte, doncs comencem amb els torns de rèplica. Tenim el repte d'intentar fer-ho amb 5-6 minutets. Si parlen tots i cadascun de vostès un minut, crec que ho podrem aconseguir. El primer torn que tenia demanat és per part de l'Adrián Hernández.
Dos apunts per a la senyora Ciuró. En el tema de transparència, home, que per a la senyora Ciuró i Junts per Sabadell la màxima expressió a l'àmbit municipal de la transparència sigui un ple anual de debat de la ciutat, doncs dona mostra de l'exigència de transparència que tenen el grup de Junts per Sabadell i la resta. 2. Ahir no va haver-hi una moció sobre la Gran Via, encara que ho semblés, en aquest debat. En tot cas, jo sí que faré una petita reflexió. A l'any 99, jo, el meu oncle em feia acompanyar-lo als debats que hi havia i a la campanya municipal, ell era d'Iniciativa i jo em tragava els mítings d'Iniciativa. I es prometia el soterrament de la Gran Via, any 99. De l'any 99 a l'any 2006 que vam néixer a Ciutadans, hi ha literatura per un tubo de propostes de la Gran Via. En el mandat anterior, el grup de la senyora Ciuró va fer 0 propostes en relació a la Gran Via. I ara ens ve a dir que el seu grup porta anys treballant i la resta no, home, sisplau, una mica d'humilitat, eh? El tema de la Gran Via, hi ha propostes des de fa dècades a la ciutat, propostes treballades, I ara el que hi ha la incorporació d'un treball final d'un màster, que està molt bé, però és un treball més de les desenes que hi ha a la ciutat. Per tant, un respecte intel·lectual per a totes les persones i per a tots els grups, que sembla que vostè ha inventat la pòlvora en un tema que està molt treballat. El que passa que abans d'entrar a fons en aquest debat, com li deia, hem d'aconseguir el tema de les rondes per poder aconseguir la definició de la Gran Via. Perquè, si no, com li deia, arribarà la propera campanya electoral i vostè continuarà amb les mateixes propostes. I, per últim, una reflexió.
Sí, sisplau, molt
la
breu.
Vida, sí, la vida és això que li passa als ciutadans i ciutadanes de Sabadell amb els seus problemes i les seves prioritats, mentre la senyora Ciuró continua parlant de la Gran Via.
Doncs, senyora Ciuró, el seu torn. Molt breu, si us plau.
Moltes gràcies. Miri, aquest és el punt. Vostè ha retratat el problema de Sabadell i la Gran Via molt gràficament, senyor Hernández. Fa molts anys que se'n parla, molts escrits, molts papers i moltes idees i molta feina i molta intel·lectual, doncs, desenvolupant idees. Ara, aquest mandat nosaltres hem dit que treballaríem la Gran Via i que la posaríem al centre del debat i això és el que hem fet. D'això és del que n'estic orgullosa, perquè la Gran Via ha de començar a transformar-se, no tant parlar-ne i no tant PowerPoint, que sí que certament que el govern anterior va ser doncs, un govern que es va destacar precisament per dibuixos i poca executivitat, sinó que el que pretenem és que el centre del debat, no el centre, un dels centres del debat sigui aquest projecte de transformació de la ciutat, que ha de pivotar per la Gran Via, i això és mèrit de Junts per Sabadell, amb tres regidors haver-ho pogut posar dintre de l'esquema de govern. Lluitar contra els elements, no sé si en serem capaços, jo crec que no, però que humanament, i aquí respon el senyor Gabriel, humanament hem de fer tot allò que està a la nostra mà perquè pogués sigui una realitat. Doncs diferents coses a la Gran Via ho hem de fer ara. Si torna la pandèmia o ve un cicló, això ja sí que no ho podem controlar i no dependrà ni serà culpa de ningú de la ciutat de Sabadell. Per acabar, vull de posar en valor l'aprovació de la moció de suport a les llars d'infants públiques i privades per garantir-ne la seva sostenibilitat, que ahir Junts per Sabadell va portar al ple, lamentar el vot en contra d'aquesta moció de part d'Esquerra Republicana, de Podem i de la Crida, perquè el que perseguia era que ajudéssim a un servei essencial a poder tornar a obrir les portes el mes de setembre. El que volia més, poder garantir l'oferta de llars d'infants privades a les famílies, que com que l'oferta pública no és suficient, han d'anar a la llar d'infants privades, poder-los garantir que seguirien obertes. Amb la crisi de la Covid ho han passat molt malament, moltes veuen compromès la seva sostenibilitat, però afortunadament aquest ple, i malgrat els vots en contra d'Esquerra, la Crida i Podem, va votar a favor d'unir-los i suport, acompanyar-les en les seves reivindicacions i fer que el Departament d'Educació es comprometi amb la seva sostenibilitat per donar suport, sobretot a les famílies i al projecte educatiu que aquestes llars d'infants defensen. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Ciuró. Anna Lara, és el seu torn.
Aquí qui s'ha ficat al centre són vostès i tenen dos eventuals sense tenir doncs, entrada al govern, perquè el que li caldria a la Gran Via, evidentment, que és posar-se i arremangar-nos tots i treballar-ho conjuntament, però per donar una resposta com a ciutat, no perquè sigui una resposta d'una sortida i una estabilitat de govern, que és el que tenim ara mateix, que no hi ha manera que això sigui una resposta de ciutat. I, perdoni, si estem intentant acabar un debat i em treu un altre, llavors, per respecte a la Mireia, no entraré en aquest segon debat, perquè si no, segurament la resta de regidors no tindran manera de poder-ne parlar. Gràcies.
Gràcies, Anna Lara. Torn per Gabriel Fernández, per part d'Esquerra. Siguin, sisplau, molt breus. Hem negociat allargar-nos una mica, però no gaire més.
Gràcies, Mireia. Gràcies, Anna, també per no entrar en el debat. Jo no entraré en l'últim debat que ha proposat la senyora Ciuró, però sí que li diré, mire, frustració cap ni una. Hi ha moltes coses que estan passant en aquesta ciutat per la fecunditat del govern anterior. Que us agradi o no us agradi? Bueno, ja ho sabíem. De fet, per alguna raó, su grup anterior, que ara jo estic perdut en les seves marques i tot això, mai va votar a cap alcalde, ni d'Esquerra, ni de la Crida, ni res, durant el mandat passat, i sempre han tingut aquesta actitud bueno, de no valorar el que es va fer. Segur que hi ha coses que no s'hauran fet, segur, però que hi ha moltes coses que estan passant ara, com se lo recordem dia a dia a vostè, que forma part del govern actual també, la sociovergència que tenim a Sabadell, se lo recordarem i se lo recordaré cada dia.
Digui-ho,
demano que no falti a la veritat.
Centrim-me el debat, si us plau, i vagi acabant, senyor Fernández.
Tant en el ple com aquí, el senyor Cortés té com una obsessió, segurament té una necessitat de mostrar alguna cosa. I, mira, Cortés, porta un any. Si vol ser millor que jo en acció social, té una solució, lo té molt més fàcil. Le queden dos per treballar i demostrar coses noves. El listón està molt alt. perquè sí ha passat, aunque a vostè no li agradi, que té una regidoria que ha avançat molt en molts aspectes. Agafi-lo, treballi, porti al ple coses que siguin interessants i faci innovació en lo social. Si ho fa, tindrà el nostre vot garantit, se ho asseguro.
Marta Morell, per part de Podem.
Sí, de forma molt ràpida. Jo no volia intervenir, però quan s'interpel·la Podem, doncs tinc la mania de poder contestar i li demanaria al senyor Fernández que deixi estar això de dir sociovergència, perquè primer, està faltant a la veritat i segon, li està faltant el respecte al soci de govern del PSC, que és Podem, que vostè sembla que s'oblidi que aquí hi ha un govern que està format per dos partits. Sé que li molesta que els dos partits que hi ha al govern actuïn com un sol govern. Sé que li molesta perquè vostès el mandat passat no van ser capaços, que eren quatre partits i eren quatre governs. Això ho puc entendre. Però deixi ja de faltar a la veritat davant dels oients, que fa molts dies que sentim aquesta cançoneta i el govern continua sent el mateix. I a la senyora Ciuró, que també ha interpel·lat el vot contrari de Podem a la moció que vostès presentaven ahir. Senyora Ciuró, també li demanaria que vostè no faltés a la veritat i no ens fem trampes al solitari. Vostès ahir no portaven unes ajudes a les coses bressols. Vostès ahir només portaven que l'Ajuntament acompanyés única i exclusivament a les escoles bressol privades. I escolti, Podem, i tant que va votar en contra. I a Podem votarà en contra sempre perquè Podem no ha vingut a les institucions a defensar els interessos ni de les escoles bressol privades, ni de l'educació privada, ni tampoc de la sanitat privada. Per tant, nosaltres apostem per una educació pública de 0 a 3 anys, apostem per l'educació pública i per serveis públics i de qualitat, tant en educació com en sanitat, com crec que va quedar prou clar en totes les intervencions que va fer ahir el meu grup municipal en el ple municipal.
Gràcies, senyora Morell. Senyor Cortés.
Jo, per ser breu, i com que el senyor Fernández m'ha interpel·lat directament i jo crec que ha portat el debat a un lloc on no toca, li diré el mateix que li vaig dir ahir en el ple. Senyor Fernández, una miqueta més d'humilitat, si us plau, que ens anirà molt bé a tots plegats.
El que de ben segur que ens anirà molt bé tots plegats són les vacances d'estiu, que per sort les tenim aquí. De fet, és l'últim debat ordinari dins del Cafè de la Ràdio. Nosaltres acabem programa el dia 10 de juliol, aquest divendres. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tota la temporada. Ens retrobem al setembre. En qualsevol cas, deixem que recordi els oients que el 24 hi ha un altre ple, en aquest cas extraordinari, per parlar al voltant d'aquest pla de xoc de la Covid-19. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.